en la societat, formen part de la nostra gent, dels nostres veïns, i jo crec que donar-li aquesta oportunitat a que les persones puguen integrar-se, i la millor manera d'integrar-se és treballant i creant xarxa, perquè estos xiquets i xiquetes que ja són la segona generació que han vingut, que van vindre en els anys 2000, i els seus pares ara estan treballant i són... els amics dels meus fills que senten de Gandia i han creat i parlen valencià. És que vull dir que al final este procés el que dona és certeses a les persones, donen garanties, donen seguretat. Una persona que estigui alquilada, tant com al propietari com a l'inquilí, el poder tindre un contracte legal, el poder tindre, poder presentar una nòmina, això li dona molta garantia també al propietari, perquè esta persona sap que no li va fallar, que té una nòmina ahí darrere. Ara no, o sea, quan estan en el moment de... I també és una cosa que n'hi ha que pensar. Ara mateix sí que necessiten ajudes, a lo millor de serveis socials, perquè no arriben. Però una volta estiguen treballant, deixen de ser una càrrega per als serveis socials, perquè estan integrats. I és que al final és donar-li la ferramenta per a que puguen buscar-se. O sea, nosaltres en serveis socials diguem, nosaltres no volem donar peix, volem donar canya. Aquesta és la canya que li dona la facilitat de poder desenvolupar la seva vida en normalitat sense necessitar de les ajudes socials.
Exacte. Poder treballar i poder guanyar-se ells, no?
Està comprovat que tots aquests processos que han hagut en Espanya, i com ha dit jo abans, han sigut més de 7 processos que s'han fet de regularització tant pel Partit Socialista com pel Partit Popular. O sigui, que s'han fet en tots aquests processos el que han demostrat que se genera més ingressos públics, que reduïa l'explotació laboral i sobretot que favoreixen la integració i fortaleixen d'alguna manera en dicen lo que seria la cohesió social. Per tant, això és molt important.
Pues ahí ho teníem, per tant, un balanç més que positiu, no, d'este procés. Moltíssimes gràcies a les dues per vindre als estudis de Ràdio Gandia a contar-m'ho.
Moltes gràcies. Per l'oportunitat.
Gràcies. El nostre port és una sala d'hospital, les retallades decidint la teua sort. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir el seu amor. La nostra vida quotidiana és una càrrega pesada que arrastrem i suportem amb elegància. El nostre límit és una arma carregada que ens apunta per l'espai a retallar-nos l'esperança. La nostra pena és una pena d'esperar els detinguts d'aquella vaga general. El nostre límit és una arma carregada que ens apunta per l'espai i amenaçant disparar. I que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua. De tots els ratos que destina la rena de la nostra força. Yo te la cante santo y te asombra voluntad de traducir. Los nuestros llavis escriben solitarios con las terres arrasadas por la oblig y la sequera. La nuestra espera son las nits que no dormíem esperando en la penombra el nacimiento de alguna estrella. La nuestra por es una escola sense cor, de retallades decidir la teua sort. La nuestra espera son las nits que no dormíem esperando en la penombra el nacimiento de un altre món. Les hores s'alimenten de la ràbia que habitem a les vesprades de misèria compartida. La nostra força veu de l'aigua, de l'aixeta, de l'extensa polseguera que dissipa la mentida. El nostre joc és una xarxa d'unitat que protegeix que les persones que estimem. La nostra força veu de l'aigua, de l'aixeta, de l'extensa polseguera que rebenta dels carrers. I que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua. De tots els braços que més crida la rena de la nostra força. Yo te la canté, sangito, mi calza una voluntad de grande, sencillamente.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana. Este dissabte 4 de juliol, la màgia de les festes arriba a la platja de Gandia. Vine a gaudir per primera vegada de la cavalcada a la mar. Una cita on l'alegria, la sàtira, la música i el color de l'univers faller ompliran el passeig marítim Neptú a partir de les 20-30 hores. Un espectacle obert a tots els públics on la creativitat i la il·lusió de les comissions falleres es trobaran amb el Mediterrani. Gaudeix de les falles, gaudeix de la cavalcada a la mar.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandía Auto, San Rafael 41, Gandía.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto. Abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos. Repetirás.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Ja saben que esta sintonia significa que toca a quien corresponda. Anem a escoltar esos missatges.
Hola, muy buenas tardes. Mira, os paso este pequeño vídeo para ver la vergüenza que sigue habiendo con esto que dicen de Gandía Brilla, ¿vale? Te hablo de la plaza de Alcría de las Flores, Avenida Valencia, enfrente de Supermercados Par. Esta cuna, o lo que sea, lleva más de casi 2 semanas ahí. Y ahí está, 2 semanas. Y luego la basura de los incívicos y guarros que hay en este país o en esta ciudad. Pero bueno, eso también, las cajas de cartón llevan casi 5 días ahí, 4 o 5 días con las cajas de cartón ahí, ¿vale? Como son grandes y no caben en el contenedor de cartón, no lo tiran al de la basura, pero lo dejan fuera. Y luego la porquería que hay alrededor. Pues lleva eso casi 2 semanas ahí, sobre todo la cuna. Bueno, a ver si pasan a limpiarlo, ya que la gente somos tan incívicos, pues que lo pasen a limpiar. Porque si eso fuera en el centro de Gandía, eso al segundo día ya no estaría. Pero como está en la periferia y no pagamos los mismos impuestos, al parecer, pues ahí permanece. Gracias y a quien corresponda.
Ens enviava també un vídeo, com bé s'ha referit a l'àudio, que es veu pues, això, també pues, el que comenta, pues, basura al voltant dels contenidors que s'hauria, pues, segons este ciutadà, pues, que revisar. També tenim altre missatge que ens envia també un vídeo per a corroborar-ho i diu, buenos días, así está el cauce en Beniopo. Se ha convertido en el vertedero del barrio. Los incívicos campan a sus anchas. ¿Hasta cuándo? No le echamos culpas al ayuntamiento, son los vecinos guarros. Desde ya, muchas gracias por ser nuestra voz. pues ahí posava també, posen també un vídeo on es veu, pues això, el cauce del riu, del barranc ple de escombreries. Ahí queden els vostres missatges, avui ja no ens dona temps a més, però recorden que poden enviar les seues peticions, els seus missatges a quin corresponda, al número 96-296-1031 o al correu corresponda@radiogandia.net. Els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.
Es la una, mediodía en Canarias. El gobierno carga contra el expresidente Aznar tras sus palabras en un acto público esta mañana marcándole el rumbo al PP y señalando que tendrá que gobernar sin los nacionalistas. Dice el ministro Bustinduy que Aznar es presa de los efluvios franquistas o golpistas que le dan de vez en cuando. Joan Gimeno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la primera reacción del gobierno a esas palabras de Aznar esta mañana, señalándole el camino a Feijóo y pidiéndole una mayoría nacional para evitar un cambio de sistema. Ha dicho el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo achaca, lo decías, a los efluvios franquistas que dice le dan al expresidente.
Bueno, pues no es una novedad que el señor Aznar sea presa de estos efluvios franquistas o golpistas que le dan de vez en cuando. Cada vez que interviene el señor Aznar, se lo agradezco porque me hace reflexionar sobre lo importante que es saber retirarse de la vida pública a tiempo.
Bustinduy, que ha criticado con dureza también a Feijóo por sembrar dudas en torno al proceso electoral con la ley de nietos, el ministro cree que el líder del PP es un veleta oportunista que sigue la estela que le marca la ultraderecha, recordando que el Partido Popular llevaba esa ley de nietos en su programa electoral de 2023.
De la actualidad judicial, el juez Pedraz, el instructor del caso Leire, ha citado como testigo a Diego Villafañe, la mano derecha de Álvaro García Ortiz, en la Fiscalía General del Estado, por sus reuniones con el abogado Jacobo Teijelo. Última hora, Pedro Jiménez.
El juez Pedraz cita a declarar como testigos el próximo 15 de julio a Diego Villafañe, que fue el segundo de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado en la etapa de Álvaro García Ortiz, y a Beatriz López, fiscal de aquel equipo. El magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga una presunta organización criminal que quería desbaratar actuaciones judiciales contra el gobierno y el PSOE, admite parcialmente la petición de la acusación popular que dirige el PP. Villafañe y López tendrán que explicar sus reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y la exfontanera de Ferral, Leire Díez, en la sede del Ministerio Público. El juez rechaza citar al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, tal y como había reclamado también el Partido Popular.
Y también de la política ha dimitido Lara Hernández como coordinadora de Sumar. Estaba acusada de acoso laboral. Josu Coello, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la ya ex coordinadora de Sumar ha dimitido de todos sus cargos y ha anunciado que abandona la política institucional una vez cerrado el expediente abierto contra ella por acoso laboral después de que los denunciantes hayan retirado las 6 denuncias presentadas. Lara Hernández ha denunciado una campaña contra su figura.
Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie, jamás. Y segundo, porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
Lara Hernández ha confirmado que ha hablado con la vicepresidenta Yolanda Díaz en las últimas horas y ha rechazado ir en listas de la formación de cara a la Asamblea del próximo 11 de julio.
Gracias, Josu. Siguen subiendo las temperaturas. En Extremadura ahora mismo ya 37 grados, máxima prevista allí de 42. Estamos pendientes de ver si la EMET señala para los próximos días que vamos a vivir la segunda ola de calor del verano. Y en estos días de tanto aire acondicionado, la Organización de Consumidores y Usuarios advierte de que la diferencia entre elegir una compañía eléctrica y otra puede llegar a los 450 euros. Sira Valdés.
Hasta 450 euros se puede ahorrar un hogar medio en su factura de la luz en función de la compañía del mercado libre que elija, según el último estudio de la OCU, que también concluye que las diferencias entre las tarifas de una misma compañía pueden ser incluso superiores, tal y como explica su responsable de energía, Javier Arranz.
En una compañía con precios ajustados y muy similares, homogéneos, estamos hablando de una diferencia de 27 euros al año, pero es que en casos extremos se nos puede elevar a 230 euros. Si nos vamos ya a los extremos y comparamos tarifas extremas, los bigotes, es que estamos hablando de diferencias de 800 euros al año.
Además, la mayoría de los hogares tienen una potencia contratada por encima de sus necesidades, lo que les lleva a pagar de media 88 euros de más cada año.
Y además, la historia del cuadro de Joaquín Sorolla ha desaparecido en Sevilla. Ya ha aparecido un murciano que pasaba el fin de semana en Sevilla, lo vio tirado en la calle y pensó que alguien lo había dejado abandonado. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
La policía de Sevilla dice a estas horas que no tiene nada que decir sobre ese cuadro, pero a las 8:15 de la mañana Andrés Murciano ha llamado a Radio Sevilla y ha contado que él es quien tiene el Sorolla, que lo cogió porque pensó que alguien lo había abandonado en la calle. Estaba no en la vía donde la familia cargaba el coche para llevárselo a la playa, sino en una contigua, y ha explicado que se lo llevó porque le gustó mucho el marco. Luego, ya en Murcia, con curiosidad sobre la pieza, decidió investigar, ha utilizado la inteligencia artificial y ha descubierto que se trataba de una obra de Joaquín Sorolla. Es un lienzo pequeño que representa dos barcos en una playa, así que cuando la policía pueda o quiera, lo tiene a su disposición en casa de este murciano.
Y ahora nos vamos al Mundial.
Mundial 2026, Cadena SER.
Sonia Luz, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Siguen los cruces de 16avos de final. Hoy tenemos tres partidos más. La agenda desde Dallas con Jorge Escorial, hola.
Buenos días, tres nuevas eliminatorias para hoy, 6:00 p.m, Inglaterra-República Democrática del Congo. Primera vez que se enfrentan. Los ingleses están invictos en sus últimos 11 partidos y son claramente favoritos. El ganador jugará ante México. A las 10, Bélgica-Senegal, también primera vez que se verán las caras. Dos equipos ofensivos que suelen protagonizar partidos con goles. El ganador en octavos ante Estados Unidos o Bosnia-Herzegovina. Y a las 2 de la mañana, ese partido Estados Unidos-Bosnia, la ilusión de los anfitriones contra la ilusión balcánica, con el ambiente a favor de los primeros. Pero ojo, solo han ganado uno de sus 8 partidos en eliminatorias. Contaremos todo en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Y con Manu Carreño, gracias Escorial, estuvo anoche la gran estrella de la selección. Lamine Yamal avisa, ya está preparado.
Me lo tomo más como un proceso de ir jugando minutos, de recuperarme, y a partir de ahora ya sí que ya está, o sea, se ha acabado, ya voy a darlo al 100% que tenga y a disfrutar.
La selección ya está en Los Ángeles y con ellos los enviados especiales de la cadena SER. Antón Meana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aterrizaba la selección española aquí en Los Ángeles cuando era de madrugada en España y estamos pendientes de si Luis de la Fuente repite el mismo 11 que ganó Arabia Saudí en Atlanta o si mete cambios en la alineación. Parece que lo de Dani Olmo es seguro en la media punta, pero en defensa no queda claro quién va a jugar en el puesto de lateral derecho. Entre Pedro Porro y Marcos Llorente está la incógnita, y luego dicen desde dentro que podría meter un cambio más en el centro del campo que a lo mejor afecta a la figura de Alex Baena.
Hoy tendremos alguna pista más, gracias Antón, en el primer entrenamiento de España en Los Ángeles. Por lo demás, lo contaba Escorial, México ya está en octavos, ganó 2-0 a Ecuador y se va a enfrentar con el ganador del Inglaterra-Congo. Noruega, que derrotó 2-1 a Costa de Marfil, se verá las caras con Brasil, y Francia se medirá en octavos con Paraguay después de ganar 3-0 a Suecia. Hasta aquí la información del Mundial, todos los partidos y todas las noticias al instante en la SER, a través de la radio, la web y la aplicación, con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
En este Mundial estamos descubriendo los países que juegan justo después del Faro, y esta noche juegan Suiza y Argelia. ¿Qué sabes de estos países?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche, el Faro Mundial.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
Sigue la información local a partir de las 2, hora 14, con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Ya están aquí los días sin IVA de Milán. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos. Teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milán.
Vivimos en un mundo dominado por las cifras. Pero detrás de los números... Siempre hay personas.
Ana Talens, buenos días.
Buenos días, Juan.
Personas como las que hacemos esta radio.
Cada persona que escucha la radio, las que están aquí.
Delante y detrás del micro.
Vamos a entonar para festejar.
Hablando y escuchando.
Y para contar historias tan bonitas como esta.
La SER refuerza su liderazgo en la Comunidad Valenciana.
Para mantener este ritmo.
Se distancia de su competencia y mantiene su mejor cifra desde hace 9 años. Gracias a las 560.000 personas con las que cada día formamos.
Sean buenos y escuchen mucha radio.
El mejor equipo.
Y gracias a nuestros oyentes, porque la SER consolida su liderazgo en la Comunidad Valenciana.
Cadena SER Comunidad Valenciana. Un equipo líder.
Ya están aquí los días sin IVA de Milán. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milán.
Por hoy Gandía.
La 1:10 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
Bona vesprada.
De nou. conta'ns, més assumptes d'actualitat.
Més assumptes d'actualitat. Les obres que s'estan realitzant en la col·legiata de Gandia per acabar en les humitats i filtracions que pateix el temple han rebut esta matí la visita del vicepresident segon i conseller de presidència, José Díez. Recordem que aquestes actuacions estan sufragades per la Generalitat Valenciana amb 169.000 euros, a més dels 196.000 euros que ha sufragat la Fundació de la Comunitat Valenciana per la restauració de la Col·legiata de Gandia. El vicepresident ha assenyalat la importància d'atendre aquests treballs de manteniment que permetran fer una part de recuperar una part del patrimoni arquitectònic de Gandia, a més d'evitar que continue la seva degradació. Escoltem a José Díez.
Edifici d'aquestes característiques, segle XV, pues, i en tots els avantatges de la història, pues, lògicament necessita un continu manteniment. No només està en esta inversió en la col·legiata, està en altres aspectes. Tinguem pendent, que li ho acabo de dir, una visita a les obres de lo que serà el Gandia Arena, la CB60, les obres de la CB60, que també van a començar, lo que és l'ampliació entre Terrateig i l'Olleria.
Parlava el conseller d'altres projectes que tenen previstos així en la comarca i se li ha preguntat també per aquest compromís que havien tingut en el campanari de la Seu. Això és el que comentava.
Per part de la Generalitat no n'hi ha res pendent, és a dir, els compromisos assumits i documentats per la Generalitat són els que s'estan fent i els que s'han fet. Respecte al campanari, me consta que n'hi ha una intenció de que en algun moment puga ser accessible, que puga ser un recurs més turístic, que la gent puga pujar, però que això tindrà que ser objecte d'estudi, de redacció d'algun tipus de projecte.
Pues ahí teníem este portaveu. Anna, més coses.
Més coses. Tenim una altra, avui la cosa va de tribunals, Cèlia.
Sí.
I tenim una sentència, en este cas, desfavorable per a l'Ajuntament de Xeraco, encara que ja han anunciat que van a recurrir.
Vale.
I és que s'ha donat la raó a una empresa que vol instal·lar una nova gasolinera en el municipi, en vale. Concret, en on està el supermercat Spar.
Sí.
Tu que coneixes el poble, que és sí. El teu poble.
Sí, és un supermercat que està pegat a la carretera, però clar, a la banda de dins del poble, diguem, n'hi ha cases enfront. Mm. I el que es vol és situar esta gasolinera en el pàrquing d'este supermercat. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, bona vesprada.
Hola, què tal? Molt bona vesprada.
L'Ajuntament no està d'acord en que es posi esta gasolinera ahí, en mig del poble.
Pues no es que estiguen en front, sino que la mateixa manzana també té viviendes pegades a l'edifici. Sí. Sí, i està previst, bueno, ja si es podria edificar en altura, en cas de que deixara de ser supermercat també, pues, bueno, la cosa és que està dins del centre urbà, està dins del casc urbà i bueno, des de l'Ajuntament pues, hem preferit donar-li preferència a la salubritat, a la seguretat, bueno, i a algunes condicions més òptimes, no? Perquè nosaltres en ningú cas ens neguem a que n'hi hagi més gasolineres a banda de les 5 que ja tenim, perquè caldria recordar que n'hi ha dos en el terme de Xeraco que estan ubicades per a donar servici a l'autopista, en les dues àrees de la Safor estan en Xeraco. Tenim dos estacions de servici més que estan en la mateixa carretera nacional on es pretén instal·lar esta nova que donen servici també, les dues que n'hi ha en la carretera de Camí a Tavernes, i ne tenim una altra ubicada on estan en la carretera de la platja, on estan els Almacens. Si fa falta pues, una més, a banda de les 5, que ja són moltes, pues, una sexta pues bé, però sempre pensant en la seguretat dels veïns i en una ubicació òptima. No és el cas, creiem que no és el cas, i tot i que el contenciós administratiu li ha donat la raó a l'empresa sol·licitant, doncs nosaltres creiem que tenim raó i anem a seguir avant defendent pues, la nostra ideal i defendent el criteri dels tècnics de l'Ajuntament. No? Mm. Anem a continuar treballant per a veure si una instància superior pues, el juzgat opina diferent al tribunal administratiu i en cas de que sigui així, pues, bueno, pues ho resoldria. I sempre sense negar-nos que n'hi haguem més estacions de servici, no? Perquè creguem en l'oferta i la demanda, però bueno, el que n'hi ha que pensar sempre és que la ubicació sigui idònia i nosaltres creguem que enmig del poble no és el cas, no? I no només perquè si no en tinguérem, pues, tampoc seria, no? Perquè si els tècnics diuen que no es pot per les condicions urbanístiques, pues no toca. I la veritat és que anem a pensar en els nostres veïns, que és el primer, i després pues, ja continuarem en la línia del que toqui. Si n'hi ha un jutge que diu el contrari, pues, bueno, acatarem la sentència, però bueno, ara cap a un recurs i anem a seguir avant.
Molt bé, alcalde, pues, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per
explicar-nos. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres i esperant bueno, que la justícia sigui justa i que defenga els interessos dels veïns de Xeraco.
Molt bé, gràcies, Avelino. Gràcies. Ahir teníem a l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, però i els veïns què opinen? Doncs este matí ens hem anat allí a preguntar-ho, el nostre Daniel Ardit, i això és el que li han respost.
Pues a més, sincerament, pues no. Un sortidor no. Fora un centre social, per exemple, sí, però un sortidor la veritat és que no. No a mi, jo crec que a ningú em veí, suponc. O sigui que, però la veritat és que no, content no sent tampoc. S'havia proposat ja feia temps, s'havia comentat de que anirà a fer-lo, però es va parar un poquet. Però ara es coneix que sí. Es coneix que s'ha recorrit a l'altra volta, l'Ajuntament ho va recorrir, lògicament, i ara, pues, finalment, aparentment pareix que sí, que vulguin fer el sortidor. Però no, content la veritat és que no.
Un poc mal perquè ja tenim gasolineres en la platja i pues podem anar i jo crec que damunt en un parc en què n'hi ha cases pot afectar un poc.
Pues malament estan traient les totes de tots els pobles i per què en tenen que posar una dins? Trobo que no està bé, no sé, no sabia res de tot el que estan parlant, però dins del poble no pot anar una gasolinera. I així deixarà com va voler fer-ne una i baix el dels camions i la van fer ficar allà fora. Entonces no em pareix bé.
No estaria bé, perquè n'hi ha cases, la gent viu ahí, no està bé.
A mi tampoc em pareix correcte això. Damunt d'un poble, dins d'un supermercat, no. Per això ja n'hi ha una gasolinera així en el poble. Jo no ho trobo correcte. Jo crec que, com a mi, moltíssima gent no li pareixerà correcte. És el que pense, jo. A veure, jo no sé si molta gent pensarà igual que jo, però jo penso que no està correcte això.
A mi no em pareix bé. No em pareix bé. Dins del poble, no. Com van? On estan les altres gasolineres? Fora del poble, però dins del poble, precisament, en un local tan tancat i tant. No.
Pues no em pareix molt bé una gasolinera ahí dins. No, no em pareix bé.
No pinta bé, però no sóc tècnic, no sé què hi haurà davant o darrere, però no pinta bé. Jo normalment no estic molt d'acord amb l'alcalde d'este poble. Però igual...
Bueno, ahí teníem a un veí que deia que de normal no està d'acord, alcalde, però que en respecte a la gasolinera, la veritat és que ha sigut un encert, no? Això de continuar lluitant. No sé si ens està escoltant. Avelino?
Sí. Estava volent escoltar els veïns, no? Vull dir que no és un criteri polític, crec que és a banda d'un criteri tècnic, entenc que escoltant les persones que han opinat, pues el que veig és que sí, no? Que anem tots en la mateixa alineació. He sentit que hi ha una persona que n'hi havia una gasolinera, jo dic que no, n'hi ha cinc, que no ens neguem a que n'hi hagi una sexta, però també escoltant aquesta persona que dia que la gasolinera, jo soc més jove, no? Que van voler fer-la a Sil Poble i la van ubicar a les afores, pues, bueno, seria també un altre criteri. I el que veig és que el recolzament del poble pues, va ser de forma uniforme, no? Que anem a anar tots en el mateix sentit i el que veig és que sí, que la gent del poble després de la vostra consulta, pues, bueno, ens dona la raó i a continuar treballant i a sentir els criteris dels tècnics i a lluitar per la seva opinió i per les valoracions que fan ells respecte a tindre-la en el centre urbà.
Així és. Avelino, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Anna, no sé si tenim algun titular en més.
Sí, i la veritat que va a interessar a moltíssima gent de Gandia, perquè ahir el Consell Escolar va aprovar els dies festius del calendari escolar de Gandia.
Vale, això que hi havia dies que...
No tots, no tots, però bueno, ara te comento.
Vale.
El curs començarà el 9 de setembre, val? Serà festiu el 9 d'octubre, el 12 d'octubre i el 9 de desembre, això estava clar ja. Serà festiu local el 5 d'octubre per la Fira i Festes i el 5 d'abril per Sant Vicent. Vale. Això de normal és també habitual.
Sempre, no? Sí.
Tindrem també, bueno, recordem que la Conselleria enguany dona l'opció als municipis de poder escollir més dies no lectius, val? Triats per el Consell Escolar, i canviar si volen fer alguna modificació de la proposta inicial de la Conselleria.
Vale.
Doncs en un principi se proposava que el Nadal començara el 22 de desembre i acabara el 6 de gener, val? I Gandia ha decidit canviar un dels seus dies. Així que canviem el 22 de desembre, que finalment els xiquets aniran a classe, per el 16 de març, per a tindre festiu les falles.
Vale.
Vale?
O sigui que el 22 de desembre sí que aniran i el 16 de març no.
Exacte.
Vale.
El 16 de març no anirà i, a banda, el dia 17 i 18 són també dies que ha escollit de març, són també dies que ha escollit el Consell Escolar, així que els xiquets tindran, com l'any passat, des del 16 al 19 de març festiu.
Molt bé.
I també tindran el 7 de desembre, que és pont, ja que és dilluns.
Perfecte.
Perfecte.
Pues ahí tenim...
També hem de dir que falten encara alguns dies que poden escollir més el Consell Escolar, que això ja aniran sobre la marxa.
Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Anna. Anem a publicitat.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Cozer 8 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico. Y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
Naix a Ràdio Gandia, Cadena SER, vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena SER.
Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
Ací al costat de la ràdio, a l'escola Pia, la UNED, des d'avui fins al divendres, està duent a terme un curs d'estiu encarat a protegir els oceans. Com es farà això i per a quin públic està dirigit? Doncs cap allí, que s'ha anat a averiguar-ho el nostre company Daniel Ardit. Dani, bona vesprada, endavant.
Hola, Celia, què tal? Efectivament, ens hem vingut ací a l'edifici de l'Escola Pia, la seu de la Universitat d'Educació a Distància de la UNED, per a parlar de escombrería marina del planeta. Microplásticos, amenaza ambiental y alimentaria. Este es el titular, podrían decir, del curso de estiu que es desenvolupa así. ¿Cree que es la primera vegada que es parla de esta materia importante, de este tema, así en este contexto de la UNED y en estiu? Una dada, Celia, yo no sé si sabías, a mí me ha quedado molt la atención.
Sí.
La mala gestió de la eliminació dels plàstics farà que en el 2060 s'arribi entre 155 i 265 milions de tones de residus de plàstic per any. Això representa els plàstics un 80-90% d'aquesta escombreria marina. Com podem contribuir a donar solució a este problema? Anem a parlar d'aquestes qüestions amb el director del Centre Associat UNED Gandia, Alejandro Cerdà. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
I així es parlarà, però també hi haurà una part pràctica, s'acaba divendres este curs, i una de les persones que participarà en aquesta part pràctica, un taller, és tècnica de ciències ambientals en l'Ajuntament de Gandia, experta en escombreries marines. Núria Félix, què tal?
Hola, Daniel, molt bé.
Bueno, parlem d'aquesta qüestió importantíssima, perquè, dèiem, hi ha una problemàtica en l'escombreria marina.
Sí, bueno, por supuesto, es una problemática enorme la que tenemos. Efectivamente, como se decía en la primera ponencia, bueno, la humanidad ha pasado por diversas etapas, ¿no? Hablamos de una etapa de la edad de piedra, de la edad del cobre, de la edad del bronce, de la edad del hierro. Ahora posiblemente tengamos que hablar de la edad del plástico. Estamos en un periodo en el que el plástico domina todo nuestro quehacer diario, ¿no? Y es verdad que el plástico, como también se decía en la primera ponencia, ha resuelto muchísimos problemas, desde fitosanitarios, de alimenticia, muchísimos. El problema está en que cómo gestionamos precisamente la naturaleza del plástico. Su propia configuración impide la destrucción inmediata. Esta destrucción de posible plástico está generando este problema enorme, como tú comentabas, de la gran cantidad de miles de toneladas que acumulamos al año. Estos desperdicios que son muy difíciles de echar de menos. De todo esto se va a hablar en estos días, en este curso de verano, potenciado por la UNED, a través de la Facultad de Química, del Departamento de Química Analítica. Van a tener oportunidad durante 3 días, a través de diversas ponencias, contarnos este problema medioambiental que ya pasa a formar parte también de la propia cadena alimenticia a través de todo lo que estamos desechando. Así que invito a todos los que nos puedan estar escuchando que participen y que vengan a escuchar también ponencias. Estamos en la Escuela Pía y forma parte de este curso de verano de la 37ª edición de cursos de verano de la UNED. Yo creo que es una manera, bueno, muy lúdica de enfocar problemas científicos con el rigor que presta la universidad. La universidad no se nos debe de olvidar que, aparte de la formación lectiva que produce, también uno de nuestros cometidos principales sería no solamente la investigación, sino la divulgación científica. Estamos ahora en este paso, ¿no? En divulgar todos estos medios.
Alejandro, estamos hablando de un problema ambiental, como acaba de decir usted. Afecta la calidad del agua del mar, afecta a la flora y fauna y también a la salud del ser humano.
Sí, qué duda cabe, lo vamos a desmenuzar en estos días de ponencias. Por supuesto que sí, es algo que incorporamos también a nuestra propia estructura y no sabemos a ciencia cierta cuál es la dimensión o la repercusión efectiva que hay, pero qué duda cabe que son investigaciones que en próximos años nos despejarán muchas de las dudas que tenemos ahora. En cualquier caso, estamos en una comprobación factible de que toda la contaminación inunda ríos, lagunas, vertederos, costas de mar, profundidades marinas. Todo esto ha cambiado el escenario en el que nos enfrentamos diariamente.
Núria, abans de la connexió en directe me feies una reflexió que m'ha quedat molt atenció, dir, és que cada vegada fabriquem plàstics més resistents per a clavar el microones, i clar, això té la contrapartida que tenen, duren i duren una vegada llancen.
Sí, sí, duren centenars d'anys en funció de la tipologia i l'ús que es vulga. És a dir, quan més resistent volen el plàstic que siga, pues la contraprestació és que més difícil és la seva degradació quan apareix en el medi. I, per tant, com consumim molta quantitat de plàstic, el que fem és que quan no se gestiona correctament la totalitat d'ell, no es recicla, no li donem una segon vida, comença a acumular-se en el medi. I no sols en la mar, sinó que s'acumula també en rius, en platges, terrestres en ecosistemes terrestres, encara que al final tot el tema de l'escorrentia superficial acaba acumulant tots aquests residus en la mar.
Bueno, y eso vas a poder demostrarlo in situ sobre el terreno, ¿no? Que diem en ese taller que estará también parlarà un expert en ecología de les aus, Francisco Atienzar, y tú como técnica de ciencias ambientales experta en escombraría marina, disnos ese taller práctico y qui podrà participar i a on, perquè te'n vas a una de les platges d'ací de Gandia, que malauradament és on més plàstic podem trobar?
Bueno, és com a conseqüència d'una sèrie d'investigacions que han fet des del 2018, pues la confluència de la desembocadura del Serpis, de la bocana del port i de tota l'activitat que puguen hi haure en les platges, pues les nostres platges, sobretot les de la, que enfronten la desembocadura, pues tenen deposicions importants de plàstic. Tot el que van a veure els alumnes, al final anar in situ al camp i veure que realment tant en, la, en l'aigua que porta el riu com també en l'aigua que hi ha en la superfície marina, com en el sediment de les platges, en una simple mostreig es poden identificar ja visualment microplàstics, que malauradament no haurien d'estar ahí.
Parlem de la zona dels mares de Rafalcai i allí, sobre l'arena, vas a demostrar, podran comprovar els alumnes, aquesta presència, no?, d'aquests plàstics, que és material contaminant.
Exacte, perquè en les actuacions de neteja que tots els dies fan, sobretot en estiu, n'hi ha programat una neteja diària, s'elimina el que es considera com a macrobasura, el que és una més de 25 centímetres, perquè la tova que neteja les platges té aquest diàmetre. Tot el que queda després d'aixos 25 centímetres cada vegada va fraccionant-se, fent-se més menut i acaba no podent eliminar-se i, per tant, va acumulant-se en punts com només la zona de la desembocadura i les zones de les platges.
Així és, els alumnes que participen en aquest curs també podran conèixer aquests mètodes analítics, no?, per a detectar el plàstic.
Els mètodes de mostreig. Els analítics serien ja després en el laboratori, és a dir, aquestes mostres es portarien al laboratori, es processarien i es faria una identificació de quina tipologia de plàstic és, però allí el que anem a fer és un mostreig, és a dir, anem a veure si n'hi ha plàstics i si n'hi ha plàstics, extraure-los per a que aquestes mostres les puguin després treballar en el laboratori.
Bueno, Alejandro, es un tema complicado de poner una solución definitiva, pero bueno, con cursos como este de la UNED es pot anar donant passes importants però de la conscienciació ambiental. Si gastem pocs plàstics o gens i els, quan els tenim que llançar al fem, ho fem correctament, pues ya este me ha aportado una solución, ¿no?
Sí, se trata de eso fundamentalmente. Yo creo que nosotros como centro universitario que somos, lo que queremos también es, bueno, por supuesto, ampliar también la tipología de cursos que se hacen, multidisciplinares. Este año nos hemos concretado en la participación en Gandía con este curso científico de química, de analizar, como muy bien decía la ponente que nos acompaña, de analizar este problema y ver qué soluciones se pueden dar, ¿no? Yo me gustaría que nosotros como centro de residente en Gandía pudiéramos avanzar también en la programación de cursos multidisciplinares de más otros objetivos y consagrar a Gandía para nosotros como la UNED como un centro de cursos de verano, ¿no? De tener aquí todos los años ediciones de cursos de tipología variada, de muy diversos.
Pues moltíssimes gràcies, Núria, Alejandro, per atendre'ns entre ponència i ponència en este curs que arranca avui i durant tres dies fins a divendres es posarà damunt de la taula esta problemàtica. Així és que gràcies. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, encantat.
Gràcies, Núria.
Moltes gràcies a tu.
Bueno, Celia, ja s'ha escoltat. Sí. Importantíssim el que està parant-se així. I, bueno, tots i totes tenim aquesta acció responsable cap a la reducció de residus plàstics.
Pues la veritat és que sí, Dani, moltíssimes gràcies. Perquè, clar, es fan estos cursos, però també els que no el fem, perquè en aquest cas no podem, també hem de posar de la nostra part i cuidar el nostre medi ambient. Moltíssimes gràcies.
Que brillava quan plorava i somria. Adoració Romera, adoració Romera, adoració Romera, adoració Romera. Tenia un rossinyol al coll blanc, tot florit. Era una deessa molt tendra i sumissa, tendra i sumissa.
aquesta música, que sona com els àngels, ja sabran que és la Maria. De fet, esta cançó en concret és del seu últim disc, Robina, i ha estat nomenat a millor àlbum folclòric dels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. I tenim la sort de tindre-la a l'altra banda del telèfon. Maria Bertomeu, la Maria, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, què tal, com esteu?
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Conta'ns com estàs després d'aquest nomenament.
Pues estic molt contenta. Estic molt contenta en un punt d'agraïment, no, cap a l'Acadèmia, de que hagin valorat el disc sense prejudicis i no sé, que la gent ha abraçat tant, la veritat. Molt agraïda.
Maria, tu eres d'Ací d'Oliva, per qui no ho sàpia, sí. Que ací a la Saforça hi ha poca gent, però eres d'Ací d'Oliva. I, clar, eres una de les veus principals de cant en valencià, però definiste-te un poc. Com diries que és la teua música?
Pues, ay, pues no sabría qué decir, la verdad.
Es que se ha pasado eso también a nosotros y digo, vaig a dejar que siga ella que ho explique. No sé si va per un poc del cant tradicional, ¿no? Valencià.
Sí, yo siempre dic que es una manera d'entendre el cant tradicional com si estiguéssim al 2026 al final, ¿no? Uh-huh. Al final la música tradicional es regeix per les normes de fer en lo que tingues. Mm-hmm. I fer el que tingues és literalment fer amb allò que tingues a l'abast en l'actualitat que estigues vivint. I l'actualitat que estem vivint és a l'era del 2026, en una tecnologia desbordant que de vegades assusta, cuidao, però que n'hi ha que abraçar-ho, n'hi ha que saber-ho també, pues, aprofitar per a poder fer de tot. I que continuï viva d'una manera realment renovadora, que també està molt bé agafar les peces més antigues que tenim, que són precioses i que ens defineixen, però també està molt bé fer noves propostes i innovar en aquest aspecte.
En quines músiques tradicionals, per exemple, t'inspires tu, Maria?
Pues la veritat és que sempre m'inspire quan, com que estic estudiant al Conservatori de Catarroja, música tradicional, això és la meva font principal d'inspiració, perquè després, al llarg del meu temps lliure, quan escolte música o el que siga, no escolte música folk, no? Per a desconnectar un poc, i sobretot també perquè penso que és molt sa escoltar música de totes les classes, de tots els gèneres possibles, i escolte molt poc folk, en realitat.
Clar, sempre en casa el herrero cuchillo de palo, diuen això.
Al final,
per a desconnectar també va bé, pues això, escoltar altres tipus de música. Maria, no sé si recordaràs este moment, perquè, clar, tu vas anar a La Revuelta a cantar Mon Velatori, que és un dels teus singles que es dedica a això, no?, en nom de totes les víctimes de la Dana i de la gent que es va omplir de fang. Hem recuperat este trosset.
María, he dicho tal cual, ¿no? Tú eres de Oliva, de ahí cerca,
sí,
¿no?
De Oliva.
Vale. Yo te había escuchado hacía tiempo cantando en valenciano, además, que hay poca cosa actual cantada en valenciano, ¿no? Y tú haces... vas por ahí un poco, ¿no?
Sí, voy por ahí. Es a lo que me dedico. Yo hago música tradicional, a mí me gusta decir, del siglo XXI.
Vale. ¿Qué vas a cantar? ¿Cómo se llama el tema?
Voy a cantar una canción que se llama Mon Velatori.
Vale.
Y Mon Velatori está en el primer disco que grabé y es una canción que me inspiré mucho en los velatorios del País Valencià, que tenemos allí velatorios preciosos que se cantan pues a la gente que ha faltado. Y que es una canción que compuse como para resurgir un poco y quiero dedicarlo a todas las víctimas y a toda nuestra gente que está ahí pringándose de barro. Y
mandamos un abrazo que ya mucho al principio a toda la gente de Valencia.
Volia aguantar ahir, Maria, fins que t'escoltarem cantar. Escolta, esta cançó, clar, sorgeix d'això, va en nom de les víctimes de la Dana, no?
Conta'ns un poc.
Bueno, és una cançó que va néixer en el primer disc, com dic ahir en la revuelta, sí, que ja tenia molts anys. O sigui, quan va passar la revuelta, uh-huh, el tema este ja tindria dos anys, tres, quasi. Sí, tindria dos, tres anys. I va ser d'un ressorgiment personal, al final, no? Jo, uh-huh, no anava a dedicar-me a la música professionalment i al final va resultar que sí. I era un acomiadament, no?, a la vida que t'havies muntat en el cap, de dir, no, pues mira, jo faré les oposicions, seré mestra, patati patatant, no? Pues ara en canvi de via rotundament, un canvi molt gran. Per tant, va ser com un poquet això. Però ara sí que el significat li l'han donat les famílies afectades per la dana, de les víctimes, per totes les persones damnificades, i al final això és el significat que té a dia d'avui, però no va així l'arrel de la dona, vaja, això és la realitat.
Sí, ha anat transformant-se, no? Que això sí, també passa en la música. Maria, tu també vas participar, no?, del funeral de les víctimes.
Sí, va ser un moment molt emotiu, la veritat. No, hi ha una ment molt tens i molt sensible, no? I al final va estar molt bé. L'altre dia vam anar a un acte de Recordem la Dana a Silla, i Rosa Álvarez, per exemple, que és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, ho explicava molt bé. La cultura està i la música per a poder gaudir de la vida, que també tenen dret a fer-ho les víctimes, de no quedar-se en casa tancades. Així que, tal qual, em queden aquestes paraules de Rosa.
Així és, Maria, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per el teu reconeixement, gràcies, que hem destacat l'últim, però en tens molts, esperem parlar amb tu més pròximament. Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer,
Gràcies a vosaltres, un molt fort, bon estiu.
Gràcies.
A Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros, porque ahora conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado.
Fins a la nostra comarca arriben també els esgarrifosos casos dels bebès robats. En este cas, en els anys 50. A Villalonga, el veí Crescencio Torres està convençut que a la seva mare li van furtar el xiquet, que seria el seu germà, després de sedar-la l'any 1951 a l'Hospital de Sanjurjo, a València. Este matí hem anat a parlar amb ell i ens ha contat la seva història amb un cafè.
Ens hem vingut fins a la cafeteria La Nesca, situada de tota la vida, situada així al passeig de Vilallonga, a parlar amb Crescencio. Crescencio, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Conte'ns, este nom, Crescencio, d'on ve?
Pues venim de la província de Toledo. Vam decir... M'emociona.
S'emociona.
En l'any 51, en el 1951, vam vindre així, a viure. Vam anar a viure una caseta com el Puny, de xicoteta. Mon pare, ma mare, el meu germà que està ahí, jo. I ara faria 74 anys ja que vivim així. Bueno, que vinc jo. Si visquera mon pare i ma mare i el meu germà, doncs faria 74 anys que ells també viurien. El meu nom ve d'allà, de la província de Toledo.
Per què estem nosaltres així, Crescencio?
Pues resulta de que això seria del setembre al novembre. Ma mare estava ja tan grossa, a punt de parir, unes persones de Vilallonga es van blindar a preparar-li els papers perquè ma mare anara a València, a Sant Curjo, a donar a llum al xiquet. Bueno, a raïs d'ell ma mare van preparar els papers aquestes persones, la van portar a València i allí, en Sant Curjo, allí va tindre el xiquet ma mare.
Seria el seu germà?
Era el meu germà, correcte. A partir d'ahir, a ma mare la van enganyar. A ma mare la van enganyar. Van aprofitar l'ocasió perquè van dir que es va desangrar. A mi, ma mare no es va desangrar. A mi la van sedar. I van aprofitar l'ocasió per furtar-li i robar-li el xiquet.
Ese xiquet, Crescencio, no l'heu vist mai, no l'heu arribat.
No. Ni ma mare, ni mon pare. Bueno, ma mare sí, perquè el va tindre en el braç. El va tindre en els seus braços. Però mon pare no va arribar a veure-lo. Ni jo, ni el meu germà, que està allí, tampoc. 3 anys menor que jo.
I per què sospiteu que va ser tot un engany?
Perquè jo m'he analitzat, clar, va passar els anys quan mon pare i ma mare vivien, en aquell entonces hi havia molta ignorància. Es van creure tot el que li van dir a mon pare i a ma mare sobre el xiquet, de que es va morir, que va néixer mort. No tenim papers com aquell xiquet va néixer. No tenim papers com aquell xiquet va morir segons ells. No tenim absolutament ninguna notificació que relate ni el naixement, ni la mort, ni res de tot això. Va morir mon pare, va morir ma mare i després jo la carabassa me la calfà tot el que he pogut i més. Ha anat a Sant Curjo 2 voltes. M'han enganyat com un xino. Perquè jo la segona volta que vaig anar a Sant Curjo, jo demanava, de l'any 51 ma mare va tindre un xiquet allí. I resulta que em va entraure un informe, que jo me'n recorde, com si fos ara, dels anys 60 que ma mare també va estar ingressant en Sant Curjo. I jo, aquest xic de Sant Curjo, que me va atendre, li vaig dir... Jo no vinc buscant aquest informe, jo vinc buscant un informe de l'any 51, perquè ma mare va ser ingressar, que no recorda el mes, però degué ser del mes de setembre, tot el més tard al mes de novembre. 2 mesos.
I vostè ha pogut revisar els informes d'aixòs mesos?
No. No en tenim d'informes, que ahí està el problema. A mama, perquè jo li ho dic a ma mare, mare, és que no té papers, no li han donat papers justificant com aquell xiquet està mort, ma mare dia que no li van donar res. A no donar-li ningú justificant, doncs així n'estic jo. I ma mare no va ser de sangrar, ma mare la va encedar i van aprofitar l'ocasió per robar-li el xiquet.
Vostès tenen alguna idea d'on s'ha pogut quedar aquest xiquet?
No tenim ni idea. Per això és la raó que jo ja fa alguns anys, i gràcies a José Antonio, el fotògrafo de Sevillalonga, gràcies a ell, que està ajudant-me molt, jo estic molt agraït d'ell, i jo ja he recorrit a tots els puestos, perquè jo sé que el meu germà viu. Jo sé que el meu germà no està mort. Si d'uns anys perquè sí, li ha passat algun accident o alguna malaltia i s'ha mort, no ho sé. Però jo posaria les mans al foc que el meu germà viu. Jo posaria les mans al foc i no el cremaria.
Vostè quants anys té?
Jo tinc